va del jazz? Doncs aquest és el teu programa. 60 minuts per conèixer una mica més els grans protagonistes d'aquest gènere. Temps de jazz, un programa molt especial per gent molt especial, per gent com tu.
Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me.
Què tal, amics? Benvinguts a Temps de Jazz. Avui ens retrobem amb una cantant i una dona excepcional, la Patricia Barber. Però abans, com sempre, deixeu-me que ens presentem. A les vies de so, el David Maidel, i qui us parla molt de gust, en Ferran Martínez.
They allow you to go.
La Patricia Barber ha passat de ser una artista de culte a l'abast només d'un grapat d'admiradors, fins a aconseguir un reconeixement gairebé general amb el món del jazz. De pare músic, ell tocava a l'orquestra del Glenn Miller. Aquesta extraordinària cantant va debutar molt jove, alternant actuacions amb tuguris i locals d'estar per casa a Chicago. 10 anys després va gravar el seu disc Café Blue, que li suposaria el premi a la millor vocalista femenina de l'any otorgat per la prestigiosa revista especialitzada en jazz, el Town Bat. Va ser el 1992 quan va començar a gravar pel segell discogràfic Blue Note. Després de graduar-se, el 1984 va tornar a Chicago i va començar a treballar amb el món del jazz. La seva reputació va començar a créixer i el 1988 va ser convidada a tocar a Chicago Jazz Festival i al North Saint Jazz Festival de 1989. La seva veu fosca, sorgida de l'arrel del blues, comença a crear adeptes. Però no és fins al 1998 que l'artista grava el seu disc Modern Cool, amb el qual es col·loca al número 10 de les llistes del Billboard. I la prestigiosa revista de Jazz Town Beat li concedeix 5 estrelles per citar només 2 referències acaparadores. La Patricia Barber es mostra en tots aquests registres com un artista i propietari dels seus recursos expressius al complet i capaç d'assumir amb la brillància en de si i tota la gran tradició musical contemporània. El seu penúltim treball, Versa, profundeix encara més en aquest treball de recerca de la senzillesa i l'expressió nua a través d'un camí d'enorme autoexigència. Al segle XXI no va poder començar amb millor peu per la Patricia, ja que els seus èxits durant la dècada dels 90 cal afegir a l'èxit obtingut amb el que és el seu últim disc de moment, el titulat Live, A Fortune in France, una meravella de gravació en directe, una de les coses que Patricia Barber domina com poques amb l'actual panorama de la cançó jazzística.
The chilling glare of younger failure. A stranger turns away the rest and finds in me a well-worn savior. This is too rich. Thank you.
broken man finds strength to labor. A memory that's past its prime will burn my frozen nights forever. This is to reach.
Escoltat el gran èxit de la Patricia Barber, Café Blue.
escoltant Temps de Jazz.
En programes anteriors jo us havia parlat de lo que possiblement és a l'origen del jazz, el blues. També us vaig parlar de l'estil del bebop i avui ho faré del free jazz. A finals dels anys 50, un noi tímid, un negre de Texas, va ser acusat pels puristes de l'època d'assassinar el jazz. I havia gravat un parell de discos amb un segell clàssic com contemporani gràcies a l'espírit obert i lliure de perjuïcis del productor Lester Quenny. Però va ser amb el segell Atlantic on Ornette Coleman havia de trencar el formalisme en què el jazz es trobava, transgredir els vedats tancats i amb la sana intenció de recuperar per al jazz la llibertat del que sempre havia gaudit. Quina va ser la diferència? Ornette Coleman agregava llibertat, la llibertat però vigilada per al jazz. Va trencar amb els moltes harmònics segons els quals i havia improvisat sobre els acords de base, destrossava els aspectes melòdics usant sonoritats que fins aquell moment només podien considerar-se com cacofonies. D'això el Charles Mingus tenia ja molta feina feta. Alterava la mètrica rítmica, base canònica del jazz, sense perdre el swing, la qual cosa fins aquell moment semblava un contrasentit. I de vegades deixava absoluta llibertat perquè els músics avancessin per la seva compte sense més norma que l'atenció d'una mena de comunitat emocional. Aspecte aquest que arribava al paroxisme amb el seu disc Free Jazz. Era massa per servir tot en la mateixa safata i les reaccions van ser encara més airades que quan Charlie Parker i el Dixie Gillespie van inventar el bebop. Quan Ornette Coleman va publicar el seu àlbum estava obrint la veda per al que es va anomenar el free jazz o jazz lliure. Les capes més combatives del poble negre van fer la seva porció que els interessava d'aquesta música i sota aquesta filosofia la van radicalitzar i van protagonitzar en la segona meitat de la dècada dels 60 una ira revolució, ja insinuada al bebop, disposada a enderrocar termes, conceptes i tradicions que feien olor a oncle Tom. L'emblema de l'esclavitud negra, humillacions ancestrals i papers socials bufós i rellevants. La vertiginosa evolució cap a aquest terreny de John Coltrane seria el detonant d'aquest moviment que portava nous dirigents al món del jazz.
Lanterns of gold lanterns of blue. Twinkle in the shadows while I dance with you.
Quina veu meravellosa. La coneixeu? Jo crec que no. Ella és la Doris Day. Abans d'encarnar a l'accentuat paradigma de la mestressa de casa americana i joves comèdies al costat del malaguanyat Rod Hudson, Doris Day va ser una formidable cantant de jazz de gran orquestra. Al només 16 anys i després de patir un accident de cotxe que li va impedir ser ballarina, que era el que ella volia. Mary Ann von Kappelhoff, que així es deia en realitat, és escoltada a la ràdio local de Cincinnati, on vivia pel director d'orquestra Barney Rapp, que sense dubtar-ho la contracta en el seu club i li proporciona aquest meravellós nom artístic que la va acompanyar per tota la seva vida, Doris Day. Involucrada en el món dels big bands, canta efímerament amb els Pennsylvanians de Fred Wernick i també amb la banda de Bob Crosby al Teatre Strand de Nova York. Allà l'escolta cantar un dia Les Brom, un director d'orquestra de l'època del swing, que la convenç per cantar amb la seva Big Band, el programa radiofònic comercial que la feia al Glen Star Casino. Era el 1940. Començava així la seva col·laboració amb Brown, que va durar tot just uns mesos, ja que va contraure matrimoni amb Al Horden, el trombonista de la banda de Tommy Dorsey, i va decidir dedicar-se a la vida familiar i domèstica. Durant aquest període breu de temps ja va deixar mostres de la seva qualitat i la revista Metronom li va publicar un article considerant-la una jove amb qualitat, amb la perspectiva de ser una de les grans. No va tornar amb els Brown fins a 4 anys després, ja divorciada. El retorn a l'orquestra marca el perdut de maduresa de tots dos i el seu èxit per Columbia titulat Sentimental Journey va ser utilitzat per l'orquestra com la seva pròpia sintonia durant molt de temps. Ja en els anys 60, Hollywood va cridar amb força a la seva porta i va sacrificar una gran carrera musical per altra més cèlebre, però almenys convincent com a actriu.
Admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess, and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess, and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps.
jazz.
Aquesta és la sintonia que ens fa arribar la nostra cronologia molt particular. Això passava cap allà al 1923. El King Oliver, al capdavant del seu grup Creole Jazz Band, grava una sèrie de temes com Chase Blues, Canal Street Blues i el Dippermont Blues, que inauguren amb una genealogia jazzística que continuarà amb els Hot Five i els Hot Seven de Armstrong, els Red Hot Peppers, els Juniors Mortons, els discos de 1945 de Parker i Gillespie, les gravacions del Nomad Capital i de Miles, etc. Els enregistraments d'Oliver a 1923 són el veritable origen de l'estirp i van ser gravades als estudis de la Paramount i Janet a Chicago i a Indiana, respectivament.
the jazz. He's got what I need, yeah, I know, hey, hey, hey. Yeah, when the blues get me down and just gone through, he's the man who makes me get. I bought my dancing shoes aboard, and more I get, the more I want it seen. I praise old Dr. Jazz in my dream. When trouble is bound to me, he's the guy that gets me. Hello, Central, give me Dr. Jazz.
Hem escoltat el King Oliver i el seu grup, el Creole Jazz Band. També passava al 1923. Bish Beinderbecke entra a formar part d'un grup semiprofessional de jazz anomenat The Wolverines Orchestra. Aquest potser és la primera orquestra de jazz de l'anomenat estil Dixieland. El 1923 també sorgeix amb el panorama musical novaiorquès la Fletcher Anderson Orchestra, creada pel genial pianista que donava nom a la banda, La Big Band de Fletcher Henderson es va convertir en aquests inicis dels anys 20 amb la millor banda de Nova York. Els seus solistes eren el Don Redman, és arranjador, Coleman Hawkins i el Joe Smith. El debut va ser al Club Alabama. Aquest mateix any, Bessie Smith grava el seu primer tema per Columbia, un blues titulat Down Here Blues. En només 7 mesos es va vendre 780.000 còpies, una xifra espectacular per a aquella època. També el gran Louis Armstrong s'incorpora a la banda novaiorquinesa de Fletcher Henderson. Allà grava amb nombroses cantants de blues, entre elles la gran Bessie Smith. Thank you. I fins aquí ha estat la nostra cronologia que ens ha portat al 1923.
Estàs escoltant Temps de Jazz.
Estàs escoltant a Coleman Hawkins. Estava considerat com un dels grans saxofonistes del món. Ell va néixer a Sant Josep, Missouri, el 21 de novembre de 1904 i va morir a Nova York el 19 de maig de 1969. Als 15 anys arriba a Nova York amb el cantant de blues Mammy Smith.
He makes me feel so blue.
es forma musicalment a l'orquestra de Fletcher Henderson, en la que li va romandre de 1922 a 1934. El seu saxofon es feu famós per la seva meravellosa sonoritat. Realitza amb el seu instrument el que Armstrong havia assolit amb la trompeta. No hi ha hagut saxofon tenor que pogués igualar-lo. Al seu domini, bellesa i pastositat eren únics. Que aconseguia era inimitable. Tal era la seva fama que molts aficionats anaven a escoltar l'orquestra d'Anderson per gaudir dels sols de Hawkins. El barri de Harlem el situa a l'altura d'Armstrong. En 1934 anà a Europa i aconseguí un gran èxit, i seguida fins al 1939 el seu apogeu tingué efecte quan la història del jazz passa a l'anomenat període del swing, en què el saxofon tenor era l'instrument preferit pels aficionats.
Thank you.
En retornar als Estats Units el 1939, fou rebut amb alegria. Enregistra en discs la seva famosa creació Body and Soul, meravellosa improvisació dotada de sorprenent rigor lògic. El 1957 intervingué amb el famós festival de Newport amb un èxit enrotllador. Acabem d'escoltar Body and Soul, el gran tema de Coleman Hawkins.
Ara us parlaré d'una dona portentosa. Ella és la Doris Callis. Va néixer a Brooklyn, a Nova York, on va mostrar a una primerenca edat un interès especial per tot el que relaciona amb l'escena. Tots els membres de la seva família canten, ballen o toquen algun instrument, i ella diu recordar nits inolvidables d'escoltar els seus germans cantant el doo-wops, música característica dels anys 50 i 60, cantada a veus i a capella. Els seus anys de formació musical estan influenciats per estils tan diversos com el soul dels artistes del segell Motown dels anys 60, passat per la música psicodèlica dels 70, desembocant finalment amb l'escuriment del jazz de la mà d'artistes com Nat King Cole, Dana Washington i Johnny Hartman. És a Espanya on finalment posa a prova el seu talent com a actriu i cantant. Fa el seu debut teatral amb l'obra musical Elvis i a partir d'aquest moment es dedica íntegrament a la música, passar a formar part del món dels cantants d'estudi i de gires amb el treball com amb compositors i músics nacionals de talla de Joan Carlos Calderón, en Miralles, a Quífols, a l'amic Serrat, a Miguel Ríos, a Ana Belén, Víctor Manuel, Santiago, Userón, per citar alguns exemples, i també amb Lionel Richie i el Harry Belafonte, també amb els Spandau Ballet, dins de l'escena mundial. Estudia cant amb el mestre Ardenillo, música i piano amb Lydia Iron i impressió vocal amb Pedro Ruiblas, i a l'art dramàtic al laboratori de William Layton de Madrid, on coneix el seu professor i mentor José Carlos Plaza, amb què actua en tres obres de teatre: l'Orestiada, la Bella Helena, on comparteix cartell amb Anna Belén i Joan Canovas i Pedro Ruiz Blas, i Viatges a l'interior de Pesosa, de la mà de Miguel Narros, i actua a la polèmica obra Marat Sade. Les seves col·laboracions amb el món del jazz parlen per si soles. Jorge Pardo, Jerry González, Horacio Icasto, Víctor Merlo, Carlos Carlí, Raimundo Amador, Antonio Serrano, Jesús Pardo, Nono García, Miguel Ángel Castán, Pedro Sarmén, Tomás San Miquel o Pedro Ruiz Blas són alguns dels músics amb qui ha compartit escenari. La recent publicació del seu disc Song from My Heart, editada per el Quadrat Record de la mà del productor i pianista Bruce Bard, marca el principi d'una carrera com a solista amb el món del jazz. Doris Carles ha actuat en alguns dels més rellevants festivals internacionals de jazz, com el Festival Internacional de Jazz de Palma de Mallorca, el Festival de Jazz de Granada, el Festival de Jazz de Sant Martí de la Vega, el Festival de Jazz de la ciutat de Talavera, Festival de Jazz de Lleida, Festival Internacional de Madrid, i ha a més d'actuar als més importants clubs de jazz del territori nacional i també europeu. Bé, amics, fins aquí Temps de Jazz. Esperant que us hagi agradat el programa, per mi ha sigut tot un plaer compartir aquests 60 minuts de jazz. Us deixem amb la Cali.
No matter how many hearts you have broken, no matter how many tears you may fall, I still love you. I'm just waiting for your call. No matter how many times you have left me and said you never just waiting for your call.